Benvinguts al podcast de Futbol Catalunya. Avui parlem des de la graderia Futbol Catalunya. Joan Arumí, Albert Juncà, Gil Pla, professors de Ciències de l'Activitat Física de l'Esport de la Universitat de Vic, han escrit un llibre que ens apropa una miqueta més a la realitat del nostre esport, del nostre futbol formatiu. Parlem.
Si vols ajudar a fer sostenible econòmicament aquest programa, si us plau, escriu-nos a redacció@futbolcatalunya.com per anunciar-te tant al web com en aquest espai.
Ara sí, que parlem amb el Joan Arumí, parlem amb el Departament de Ciències de l'Activitat Física, amb el coordinador del màster de professorat de secundària de la Universitat de David. He dit bé, Joan?
Sí, tot perfecte.
És que ho tenia aquí apuntat i fins i tot ja he vist que a la primera no ha sortit, que sortia a la segona, però bueno, espero que... Que surti millor, perquè volem parlar amb el Joan Arumí com a representant, juntament amb l'Albert Juncà i amb el Gil Pla, d'aquesta obra que es diu Des de la graderia, editat per l'editorial Eumo, que em sembla que està que arriba a punt per parlar d'una problemàtica que tenim envoltat de l'esport. Més particularment parlem, Joan, del futbol, perquè ens diem Futbol Catalunya i parlem de futbol base i de futbol amateur, però de futbol base també, i això em sembla que ve com anillo al dedo, que es diu, no?
Molt bé.
Escolta, Joan, llegim a la presentació de la vostra obra al menú de la universitat. I una pregunta que diu: què passaria si un dia en una aula, quan un nen o una nena acabés de donar el resultat d'un problema proposat per la seva mestra i de sobte se sentís un crit des de darrere que digués: sí senyor, ben fet, bravo, o bé: apa, aquí, que malament. Doncs això tan poc habitual, es deia en la presentació, en una aula, és un fet que passa sovint a les graderies dels camps on es practica el futbol formatiu, l'esport esportiu o l'esport de base. Que no sigui habitual significa que és perjudicial per algú?
Bueno, nosaltres, aviam, si que no sigui habitual, dius, que sigui perjudicial.
Sí, sí. Quan dieu que no és habitual aquestes paraules, que no són habituals, estem d'acord, sí. però vol dir que són perjudicials? Voleu dir que són perjudicials?
No. Si es fan bé i es fan amb sentit i tot això, ni cap... No hi ha dubte que els pares ajudem, i el llibre és únic enfocat en aquesta direcció. Comencem el llibre amb aquesta, diguem-ne, metàfora dient: ostres, imagineu que passés això a l'escola, no? Que els nens estiguem treballant i que l'aula de una escola estigués envoltada dels pares, que els diguéssim: molt bé, resol molt bé aquest problema de matemàtiques, o has posat molt bé, o no has fet cap falta d'ortografia, o que dolent que ets, no?
Sí. Doncs
una mica per posar-ho amb el símil de l'escola, hem fet aquesta, diguem-ne, aquest paral·lelisme, que és el que passa a l'esport tot sovint, no? I també per donar exemple, per exemplificar que estan en un procés d'aprenentatge, igual que l'escola, no? L'escola
sí.
Estan aprenent, doncs allà en un camp de futbol, en aquest cas, doncs també estan aprenent i tenen coses complexes que han de resoldre, i la mirada dels pares hauria de ser en aquest sentit, no? De que ens ho miréssim com un context que el nen està aprenent i que resol problemes o situacions complexes, que no són fàcils i que a vegades hem d'animar, o a vegades potser millor callar i no dir res, perquè... En fi, per tant, està fet amb aquest paral·lelisme a l'inici del llibre per donar aquesta visió complexa de la situació esportiu, motriu dels fills.
És que a mi m'agrada molt, t'ho dic de veritat, m'agrada molt escoltar com una mare, una àvia, un pare, un amic recolza un nano que està jugant o que està practicant esport a un camp. En respecte, només faltaria, però amb paraules d'ànim sempre. Aquest és el camí, no?
Sí, és el d'animar, és a vegades el de callar. Sobretot, el que nosaltres diem és el de no interferir amb el nen o la nena que està jugant. O sigui, que no el distregui, o que pot sentir que, com un recolzament, com ànim, però que no, ja suposo que ho deu saber, que n'hi ha pares que, doncs, que fan de locutors, no?
I tant.
Això ho has vist moltes vegades,
sí,
no?
Sí, desgraciadament, sí.
El nen està més pendent de la grada que del joc i que de la pilota, no? I llavors, sí que anem argumentant això, que a vegades va bé un acompanyament silenciós o d'ànim i de recolzament, però sempre que no el distregui, que sigui coherent amb el que li diu l'entrenador, que no siguem, tenim un capítol que es diu intrusos o aliats, doncs que no siguem intrusos amb el nostre discurs, que no li diem coses diferents, que bé, i em sembla que va bé el llibre per prestar atenció, perquè el pare, no l'hem fet per renyar ni a pares ni a mares que fan això, si bé no que tinguin un criteri, una idea de com actuar en benefici del seu fill o la seva filla.
Doncs a veure si estem d'acord o no, Joan, perquè en sinceritat, quan escolto que el pitjor d'aquest negoci dit esport o de base, són sempre els pares, jo en revelo. No sé que si vostè fa el mateix.
No, jo també no hi estic d'acord. No, en fi, els pares... és que sense pares no hi hauria esport. Com sense àrbitres no hi hauria esport. Sense pares que els ajudéssim amb el procés de crear rutines, a fer-li, ajudar-lo a fer les bosses, portar-los als seus llocs, tampoc hi haurien pares. Llavors, hem d'agafar el nostre rol i els clubs també han de saber quin rol hem de tenir, perquè amb els clubs som clients i nosaltres hem de portar els nens i les nenes, volem portar-los allà on ens ofereixin un bon producte, que ens l'expliquin bé, que ens assegurin doncs, que el nen potser voldrà assegurar-se que li arribi l'èlit, però molts voldran assegurar que el cuidin, que el tractin bé, que l'animin, que el reforcin quan fa una cosa bé, que jugui. Per tant, això, els pares són essencials, no, ni molt menys som el pitjor, simplement que ens hem de alinear moltes vegades amb el que vol el nen, amb el que vol el club, amb el que, en fi, vol l'esport. Vull dir que som imprescindibles.
Doncs li diré d'altra manera, si m'ho permet. Amb aquest maleït coronavirus que patim, molts clubs actualment no deixen que els seus pares estiguin a la graderia i s'enfaden molt, no? Vostès com pares, què farien, què dirien?
Perdó, que no he entès, que no el deixen estar a la graderia.
Sí, no el deixen que estiguin a la graderia, no només als partits, sinó als entrenaments també. O sigui, tampoc li deixen que estiguin. Vostès com pares ho entenen? O què farien com directius?
Ja, ara jo com a norma sanitària ja no sé què dir, perquè fins que no solucioni el tema, doncs si no s'hi pot estar per una qüestió de seguretat sanitària, doncs ho entenc. El que no s'entén és, com abans de la Covid o si passa tot això, és que hi hagi clubs que no els hi deixin tenir, perquè els pares, en fi, en els entrenaments ens agrada molt. En el llibre diem que és l'únic lloc on podem veure el procés d'aprenentatge dels nostres nens i nenes. A l'escola no ho podem veure, no hi ha grades a l'escola. En altres llocs, l'esport és un lloc on podem veure, gaudir, disfrutar de com els nostres nens aprenen, ho fan cada vegada millor, veure com els hi ensenyen, els entrenadors no han de tenir por dels pares, una cosa transparent, i en fi, argumentem això, no sé amb el futbol com va, però per exemple en altres esports no hi deixen segur per entrar els pares. Llavors, és una cosa que tampoc entenem, perquè hem de ser, com deia, aliats de tot això. No hem de ser ni els enemics, ni els intrusos, ni els dolents, ni res. Som algú que volem ajudar perquè els nostres fills aprenguin més i perquè els clubs encara funcionin millor.
Doncs molts anys enrere, una entitat que es deia, em dic que es deia perquè ja no existeix, la Fundació Martorell, recordo que va tancar la presència, va prohibir la presència dels pares als entrenaments dels seus fills, fins i tot va arribar a tancar el bar perquè molts familiars es passaven, la veritat és que es passaven de rosca. O sigui, ni el fet d'acabar amb el negoci va frenar, me'n recordo perquè és un crac, Agustín Mellado i companyia, que va ser gerent posteriorment de l'Espanyol, que tot això va ser una excepció, crec, però ni aquest negoci, perquè el negoci sempre és el negoci, va impedir aquesta decisió per part de la Fundació Martorell.
Sí, sí. Nosaltres, des d'un punt de vista així del llibre, que fa un punt de vista així més pedagògic, i això, diguem, no ho entenem, perquè, home, els pares n'hem de gaudir de tot del seu aprenentatge, sempre i quan es faci amb això, no? Amb criteri, no? Que, en fi, que suposo que aquí el llibre és una mica enfocat a tots els esports, però és evident que ens anem al futbol i, per tant, també apareix que tots volem que siguin un Messi, però, en fi, i a vegades això fa actituds que fa que ens pensem que el nostre nen arribarà no sé on, no? I això també hi apareix una mica, sempre entenent que, bueno, que això és una loteria, que d'aquests grans jugadors només n'hi ha un i seria una loteria que fos el nostre, no? Però sí, una loteria és, no? Llavors, bueno, els pares s'han de tranquil·litzar, ho han de veure com un ambient on aprenen, però no només tècniques i tàctiques, sinó relacionar-se, aspectes socials, entendre les seves limitacions, en fi, és un entorn esportiu molt, molt ric amb qualsevol mena d'aprenentatge.
Des de la graderia, insisteixo, editat per l'editorial EUMO, es dona moltes respostes a molts interrogants al voltant de l'esport educatiu, però no sé si estem d'acord que tot això ha de servir, evidentment, per passar-ho bé, per anar als nanos, per aprendre, per créixer, però tot això, Joan, és compatible amb la competitivitat i la rivalitat?
Bé, nosaltres en el llibre ja ho exposem, que l'esport ha de buscar tres objectius fonamentals. Un és aprendre, l'altre és gaudir, perquè si no s'ho passen bé que pleguin o que d'allò, els nens, i l'altre és competir. Però sempre posem el competir al màxim de les possibilitats de cada nen. I per tant, no, és que aquest club té els equips bons i els equips socials. No, tot equip ha d'intentar competir al màxim de les seves possibilitats. I a un nen se li ha d'exigir que, perquè aquí és on hi ha aquests valors, que a vegades parlem de l'autosuperació, en fi, però se'ls ha d'exigir que competeixin, que intentin ser cada vegada més bons. Per tant, és aquest equilibri entre aprendre, gaudir i competir que els entrenadors, els clubs han d'intentar mantenir. Perquè amb tots els equips ha de passar-hi aquestes... Hi ha de conviure amb aquests tres objectius. Llavors s'ha de buscar això, amb qualsevol equip, sigui l'A, sigui el B o sigui l'F, però tots se'ls ha d'exigir també competir i voler guanyar. És que no cobrem amb el llibre, no caiem amb l'error aquell que va dir Pierre de Coubertin, sí, que va dir l'important és participar, no? Sí. No, i volem guanyar també, i s'ha de competir, i volem ser els millors, i l'esport és això també. De fet, Coubertin va dir això, no l'important és participar, però també participar al màxim de les possibilitats. Per tant, ho va dir, però normalment ens quedem amb la frase aquesta de l'important és participar. No, no, sí, escolta'm. Sí. Que també hi ha això, de voler guanyar, de competir, però els pares han de saber-ho enfocar bé.
Doncs escolta, li demano a Joan, però li demanaria a Joan, a l'Albert o a Gil, a qualsevol. Apunteu als pares, evidentment que els pares tenen la seva, bueno, no només la seva responsabilitat, sinó per mi un tant per cent pràcticament majoritari, no? de responsabilitat. Parleu d'aquest equilibri entre plaer, competició i aprenentatge, estic absolutament d'acord, però no és més feina vostra, dels professionals, dels tutors, que no pas dels pares?
És que la família és molt important. És molt important per aquest equilibri d'aquests tres elements. Si hi ha un pare, que ja en parlem, també només li diu que has de ser el millor, que has de guanyar, que has de fer més gols que un altre, que bueno, aquí la balança es decanta només en un sentit, diguem-ne, competitiu, egoista, una exageració en aquest objectiu de competir, no? I molt, molt, molt individualista, no? Llavors la família ha de compensar això, ha d'equilibrar-ho amb ell, que si no s'ho passa bé, això no té cap mena de sentit si el nostre fill no és feliç.
Evidentment.
Si l'aixequem, és que no. I si no aprèn, Tampoc, el que volem és que aprengui, que miri. Per tant, la família, em sembla que ha de tenir aquest discurs tan incloent, incloure les tres coses. A més, és que es pot aprendre fins i tot no jugant, aprenent a animar un company que juga, aprenent, acceptant la meva, que mira, que no ho he fet bé, i seure a la banqueta. És que es pot aprendre moltes coses. Llavors, depèn quin discurs fem, la balança, aquest equilibri entre aquests tres elements es decanta, es desequilibra, i és llavors, si és molt persistent amb el temps, que el nen segurament ho acabarà deixant, o plegarà, ja veurem, si es decanta en aquest part competitiu, egoista, individualista, i si no s'ho passa bé i si no pren. El llibre s'enfoca així.
Mm-hmm. Dos, tres cosetes ràpides. Joan, també dieu que la mainada necessita i cerca reconeixement. No passa quasi tot primer pel autorreconeixement, per educar l'autoestima?
Sí, en el llibre comentem que en fi, que els pares hi hem d'anar, que els hem de veure, perquè en l'espai, i que això ja afecta la seva autoestima. Si és un nen que no el van a veure mai, que no hi ha mai ningú, que en fi, que això ja que l'afecta, no? Que ja li toca la seva autoestima, i és veritat que la part d'autoestima, de reconèixer que ho fas bé i de donar valor a les seves habilitats, això és molt bé. Això és molta part de l'entrenador, que els entrenadors els hi han de fer veure en els nens i les nenes les habilitats que tenen i el seu valors, els valors perquè ho fan bé, però també els pares de donar aquesta autoestima als nens i anar-los a veure i si allà l'agrada i animar-los, i això també forma part de la construcció d'aquesta autoestima de cada nen i nena.
Dos últimes, quina tirada heu fet? Compteu amb el reconeixement de la Secretaria de l'Esport o de l'OFEC? Heu parlat amb ells?
No. Tenim intenció d'anar-ho diferent. Hem fet una tirada d'uns 1.500 llibres, i ara, en fi, la idea és anar a clubs, anar a federacions, a veure si es podem fer xerrades, anar a clubs i si ens en poden comprar algun, i llavors nosaltres anar-hi i fer algun tipus d'activitat així, o xerrada, o diguem-ne el club de lectura, el club esportiu, estem parlant, llegiu-vos els pares i llavors en parlem un dia i venim els autors. Ah. I properament traurem un tipus d'activitat així, perquè creiem que és important que els clubs esportius hi hagi aquest tipus de reflexió. La reflexió pedagògica a l'escola n'hi ha molta, hi ha grans autors, però la reflexió així més pedagògica en els pares i en els clubs esportius no n'hi ha. Llavors aquest llibre va una mica en aquesta direcció, de que arribin a clubs i que els pares el llegeixin i que hi pensin una mica, i per tant, la idea és aquesta, anar a federacions, a clubs, a ajuntaments, sabíem si el difonem una mica.
Doncs anava a fer-te l'última, però tinc una més, si em permets. Escolta, se li pot dir al Barça que no? Si el Barça vol fitxar-te, li pots dir que no?
Bueno, aquí diem en el llibre, ho expliquem, que ara... diem l'esport de quilòmetre zero, no? Que a vegades diem que es parla tant del quilòmetre zero, dels productes, no? Ara resulta que hi ha nens que cada setmana fan quilòmetres i quilòmetres per anar a jugar amb un equip que està lluny, a 70 quilòmetres del seu, i llavors tornar, i llavors, en fi, llavors sí que argumentem que tot depèn del nen, tot depèn de la il·lusió, i tot depèn de l'oferta, de que no perjudiqui el nen a nivell de formatiu, a nivell d'estudis, per tant, els pares han d'escollir una mica això. I també diem que a vegades és molt d'hora quan hi van, que a vegades la majoria de clubs propers allà amb els nens, acompleixen l'objectiu de formar aquests nens. I llavors, més endavant, potser sí que quan tenen 14, 15, 16 anys, llavors potser sí que ja hi poden anar, no?
Sí.
Però a vegades marxen molt lluny de molt petits, i aquesta és la reflexió que fem, que de petits a vegades millor clubs a quilòmetre zero, diguem-ne propers, perquè compleixen molt els objectius que persegueixen els pares, el que volen buscar els pares.
L'última, en capacitat de síntesis. Joan, ens podries donar tres raons, tres, els pares i, per què no, els fills, per comprar el vostre llibre?
Bueno, una seria perquè per tenir criteri, per fer una mica de reflexió pedagògica d'entorn del club. Això, aquest seria pels pares. L'altra, segona, doncs, pels clubs seria, ostres, els clubs l'han de comprar perquè aquí exposa una mica, ara una mica exagerat, el que serem els pares del segle XXI, què volem els pares, què volem dels nostres fills, no? I per tant són els clients dels clubs, i els clubs han de saber què volen els seus clients, no? I en aquest llibre expliquem una mica, jo crec, cap a on evolucionarem els pares en relació al futbol. I la tercera, doncs, aviam, la tercera, perquè, en fi, em sembla que el llibre ajudarà a fer un futbol, un futbol o un esport més formatiu, més educatiu, com més eixamplem aquesta idea. Jo crec que hi guanyem tots plegats en fer un entorn més educatiu, més saludable, més formatiu, en fi, podrien ser les tres raons.
Doncs moltíssimes gràcies, Joan Aromí, des de la graderia, editat, insisteixo, insistim, per l'editorial Eumo. Enhorabona tant a Joan Aromí com a l'Albert Juncà, com al Gil Pla, als companys, als professors del Departament de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de la Universitat de Vic. Moltíssimes gràcies i moltíssima sort, companys.
Molt bé, gràcies a vosaltres.